Molt bé, doncs continuarem. Oi? Voldria recordar a tothom que després de l'exposició i el debat amb Xavier Serra hi haurà també les quatre comunicacions que estan previstes per aquesta tarda. Oi? Que em sembla que poden acabar de completar alguns aspectes i un debat bonic i interessant. Les exposicions de després seran estrictament de 20 minuts cada una. Eh? I després hi haurà debat. Molt bé, doncs és un plaer de presentar l'amic Xavier Serra, que ve de Sueca, i que és una persona que des de fa anys es dedica a explorar i investigar sobre filosofia catalana, i que ha publicat ja un reguitzell de llibres que ho fa extraordinàriament bé. L'any passat ja vam tenir el plaer de tenir-lo a Martorell quan vam fer el simposi sobre Francesc Pujols, i s'ha deixat enxampar altra vegada aquest any, cosa que li agraeixo moltíssim perquè sé que vam feinadíssim com tots, però ell també, amb projectes i amb treballs i amb coses que ha de presentar i acabar, etc. Però avui ha vingut i ens parlarà justament de les idees polítiques de Joan Crexells. Aquest és un terreny sobre el qual s'ha fet esment en un parell d'ocasions avui, oi? Però que no s'ha tractat de forma específica, oi? I ell, en canvi, ens oferirà tota la conferència sobre això i després podem debatre. Moltíssimes gràcies, Xavier, per ser amb nosaltres.
Bé, d'agrair al professor Terri Cabres que hagi comptat amb mi per al simposi que organitzarà anualment, novament. Estic molt content d'estar a l'Ateneu. He de dir que la primera vegada que vaig intentar entrar a l'Ateneu no em deixaran entrar. Va ser la primera vegada que vaig vindre a Barcelona, la meva dona volia anar al MACBA i jo li va dir no, hem d'anar primer a l'Ateneu perquè jo vull veure la penya de l'Ateneu, i el conserge no em va deixar passar. Tot i que vaig intentar explicar-li que jo venia a la penya, de Quim Borralleres, etc., no em deixa passar. Aleshores apareix un senyor que era com Manolo Escobar, però en feia dos de Manolo Escobar, un Manolo Escobar altíssim, i va dir aquest senyor entrarà amb mi. I vam entrar la meva dona i jo i ens vam fer un cafè agradablement a la terrassa, i així vaig poder tindre el primer contacte amb la penya de l'Ateneu. No, era un soci, sé que era un soci, ens va veure desesperats aquí a la porta intentant convèncer el... I tant. Bé, parlaré de les idees polítiques de Joan Crexells, de l'evolució de les idees polítiques de Joan Crexells, perquè Joan Crexells, tot i que la seva obra periodística dura només 7 anys, del 1920 al 1926, 6 o 7 anys, es pot parlar d'una evolució de les seues idees polítiques, evidentment molt lligada al periodisme. Primer m'agradaria aclarir una qüestió. D'on ve la decisió de Crexells d'entrar en el periodisme? Perquè crec que podem establir que va ser una decisió circumstancial i absolutament impremeditada. Deguda a la conjunció de quatre factors. En part, va ser una conseqüència del caos momentani de què es parlava abans, que generaran les institucions culturals de la Mancomunitat l'enfrontament entre Eugeni d'Ors i el president Puig i Cadafalch. Com a conseqüència d'aquest enfrontament, d'Ors va ser destituït dels seus càrrecs de director d'Instrucció Pública de la Mancomunitat i de secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans. Crexells, que havia estat nomenat professor assistent del Seminari de Filosofia per Eugeni d'Ors i que era un fervent admirador de les elucubracions de d'Ors, podia haver-se posat al seu costat, però no ho va fer. Es mantingué distant, probablement perquè la reacció de d'Ors davant de la seva destitució li va semblar demencial. Recordem que, entre altres coses, va reptar a duel el president Josep Puig i Cadafalch, i Josep Puig i Cadafalch li va dir al padrí, que era Enric Jardí, que ell sabia disparar, i Eugeni d'Ors no. En segon lloc, és raonable pensar que si Crexells hagués tingut alguna posició acadèmica més sòlida, la solució periodística pot ser ni tan sols li hauria passat pel cap. Per què? Per què dic això? Perquè els seus escrits, fins aleshores, s'havien mogut en el terreny de l'erudició i la divagació filosòfica. Crexells va ser un dels primers llicenciats sortits de la nova secció de filosofia de la Universitat de Barcelona, que s'havia inaugurat el 1911-1912. És cert que Creixell no era absolutament refractari a la universitat oficial, sobretot, crec, pels al·licients que trobà en els ensenyaments de Jaume Serra Húnter. Amb tot, en un moment donat, inicia un acostament a Eugeni d'Ors, perquè d'Ors, fins al moment de la seva defenestració, va ser un personatge incondicionalment admirat. Les glosses que publicaven la Veu de Catalunya eren considerades obres mestres del gènere periodístic. El seu cercle d'admiradors era molt ampli i Creixell s'hi acostà. Entre altres coses, perquè no tenia res a perdre. No tenia assegurada cap posició. La Universitat de Barcelona, llavors, li oferia escasses oportunitats. I el prestigi de la institució, d'altra banda, era aleshores nul i pràcticament inexistent, entre altres coses perquè Eugeni d'Ors contínuament atacava aquest prestigi. Entre els condeixebles de Creixell n'hi hagué alguns que iniciaren la carrera de les oposicions a càtedra. Joaquim Xirau, Joaquim Carrera Sartau, germà del catedràtic Tomàs Carrera Sartau. Bé, aquí he de dir que el punt me'l va fer veure un article de Josep Montserrat on parlava de Xirau i Creixell com a condeixebles. Estava clar, miren, va tindre mala sort. En el mateix curs estaven Joaquim Carrera Sartau, Xirau i Creixell. El catedràtic d'ètica era Tomàs Carrera Sartau. Evidentment, els professors, els catedràtics, anaven a apostar per col·locar a Joaquim. No els va sortir bé la jugada perquè va tornar des de Múrcia Pere Puig i Font i va ocupar la càtedra. Aleshores, això va retardar aproximadament uns 25-30 anys l'entrada com a catedràtic de Joaquim Carrera Sartau. L'altre element, el Joaquim Xirau. El Joaquim Xirau sí que estava disposat a fer el que Creixell mai va voler fer, que és fer la ronda per Madrid. Anar a Madrid, caure bé als de la institució en llibre d'ensenyança i a veure si així acabava tenint una càtedra. No podia competir amb aquests dos elements. Un, perquè tenia la protecció del claustre de la Universitat de Barcelona i amb l'altre, bueno, entre altres coses, recordem que la família Xirau va ser importantíssima després. Va tindre dos diputats a Corts entre els seus germans. Aquests dos, Xirau i Carreras, tingueren l'esperança, esclar, d'incrustar-se algun dia remot en l'escalafó de catedràtics d'universitat, cosa que certament, amb el pas dels anys, aconseguiren. A Creixell, però, si més no de moment, la idea no l'entusiasmà. Cregué que hi havia d'altres possibilitats. Hi havia en concret les institucions culturals que anava creant la Mancomunitat dirigides per d'Ors. Els estudis normals, el seminari de filosofia, l'escola de bibliotecàries... Quan s'inicia el conflicte entre d'Ors i Puig i Cadafalch, Creixell pensa que l'única sortida digna que li restava era plegar. Així, al cap d'uns mesos, es produí la seva entrada en el periodisme. Ara bé, en tercer lloc, a banda dels factors, diguem-ne, subjectius, intervingaren els factors objectius. Com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, s'havia produït a Barcelona una considerable embranzida en el negoci periodístic. Els diaris més venuts de Barcelona començaren a poder permetre's enviar corresponsals a l'estranger. Pagant malament sempre, s'ho podien permetre pagant malament. En el cas de Creixell es veu claríssim. Agustí Calvet, que publicava en La Vanguardia amb el pseudònim de Gaciel, assolia un gran èxit amb les cròniques del diari d'un estudiant en París i es convertia en un exemple modèlic per als joves escriptors que venien darrere i que volien viure de la literatura. I aquests escriptors eren ni més ni menys que Josep Pla, Josep Maria de Sagarra i Creixell. Els germans Tallà, a l'inici de la Primera Guerra Mundial, s'havien enriquit fabulosament i volien influir en la política i l'opinió pública. Compraren llavors un antic diari republicà, La Publicitat. Nominalment el dirigí Romà Jori, en realitat el dirigí l'advocat Amadeu Hurtado. Aquest diari tingué la redacció més brillant de Barcelona. Entre altres coses, Joan Sachs, Junoy, el mateix Josep Maria de Sagarra, Josep Pla. I en aquest diari entra com a corresponsal Creixell, que va ser immediatament enviat a Berlín. Per què a Berlín? Evidentment, perquè era un lloc periodísticament atractiu. Alemanya era un caos i produïa moltes notícies. A banda d'això, molts barcelonins estaven comprant Marx com a desesperats i s'equivocaren totalment. Però falta encara per assenyalar un quart factor, l'amistat de Creixell amb Josep Maria de Sagarra. Sagarra tenia una oferta per a ser corresponsal a Berlín d'un diari de Madrid, El Sol, que era l'equivalent de la publicitat, perquè el diari aliadòfil de Barcelona era la publicitat i el diari aliadòfil de Madrid era El Sol. Creixell aconseguia el mateix en la publicitat. Així, el 1920, Creixell feia de corresponsal a Berlín per al diari dels Tallà i Sagarra per al Sol. Per tant, són aquests quatre factors els que determinen l'entrada de Creixell en el periodisme. El fet de no tindre una posició acadèmica sòlida, el fet de que l'acostament a Eugeni d'Ors, en el moment que Eugeni d'Ors fa l'espantada, ja no es pot sostenir, la creació de l'auge del periodisme a Barcelona i el factor absolutament personal de tindre el seu amic Josep Maria de Sagarra, que se'n va a Alemanya. A Alemanya, quan Creixell s'hi establí, encara eren molt, molt incerts els girs que prendria la República. El Kaiser havia abdicat, naturalment, però els monàrquics encara eren nombrosos i molt beligerants. Els socialistes s'havien dividit entre els partidaris d'aplicar les reformes seguint les fórmules de la democràcia i la política parlamentària, és a dir, el Partit Socialista Majoritari, i els partidaris d'accelerar el procés revolucionari descartant la col·laboració amb els partits burgesos, és a dir, el que allí s'anomenava el Partit Socialista Independent. I encara hi havia una tercera fracció, que eren els comunistes. Creixell era liberal, demòcrata, reformista i nacionalista. Ja veuen que les etiquetes són poc cridaneres, era una persona bàsicament normal. Formava part de les joventuts nacionalistes de Catalunya, vinculades en aquell moment a la Lliga Regionalista. Tot i que en aquell moment ja s'havia distanciat explícitament d'Eugeni d'Ors, arrossegava encara molts tics ideològics del noucentisme. Era, en aquest sentit, un mediterranista típic. En la major part dels articles que escriví en aquesta època, en aquesta primera època, sobre la situació política i econòmica d'Alemanya, donava una informació abundant i objectiva. De vegades, però, s'enlairava. Adoptava un posat d'esteta refinat i transcendent. Llavors es manifestava com un propugnador verbal del classicisme. Hi ha pobles, deia referint-se a l'àrea de la llatinitat, que donen als seus productes un sentit equilibrat i uns altres pobles, els germànics, que donen als seus productes un sentit monstruós. La monstruositat és desordre. És problema que encara no ha arribat a la solució. L'equilibri és ordre. Formulava contínuament aquesta mena de generalitats. Deia, per exemple, un alemán no puede improvisar las cosas. Un país latino hubiera improvisado y la revolución hubiera sido una cosa elegante, pero los alemanes no saben improvisar. Y así salió ello. O un alemán raramente hace uso de esa facultad que se llama el sentido común. O insinuamos que es una cierta peculiaridad alemana, una cierta ceguera para la forma, para las formas artísticas, vol dir. També parlava de nuestro hombre mediterráneo y clásico. Entre les qualitats mentals característiques dels pobles llatins hi posava, és clar, la ironia, el sentit comú, la vivacitat de la intel·ligència, en els pobles germànics, les contràries. Totes aquestes bestieses sobre la llatinitat i el germanisme circulaven profusament en l'època. Els reaccionaris de l'acció francesa en feren un ús constant. A Catalunya, d'Ors, feu el mateix. Tothom volgué ser clàssic. Fer l'art clàssic, la filosofia clàssica, les idees filosòfiques de Creixell, en general, no podien ser més alemanyes. És absolutament incomprensible el que feia. Eren bàsicament, les seues idees filosòfiques, les idees de la fenomenologia i del neocantisme. Hi hagué una evolució, va patir una evolució en aquest sentit. Primer, diríem que fou un neocantià i després evolucionar cap a la fenomenologia. Coneixia molt bé la filosofia alemanya i, en canvi, posat a fer d'esteta refinat, propugnava el classicisme, el mediterranisme, la llatinitat. Ara bé, si com a esteta no sortien els primers anys dels tòpics corrents del noucentisme, com a escriptor dedicat a observar la realitat política i social resulta més interessant. A Alemanya, la seva obsessió permanent va ser observar l'evolució del socialisme. A Rússia, la revolució havia desembocat en la dictadura dels soviets. En canvi, a Alemanya, el president Herbert i el ministre Nosque, que era anomenat el gos sanguinari, havien esclafat l'aixecament dels espartaquistes de la Rosa Luxemburg i el Liebknecht. El Partit Socialista Alemany era, fins i tot després de la seva escissió en majoritaris i independents, molt voluminós. Era, a més, el partit més fort, em refereix que ara al Partit Socialista Majoritari, era el partit més fort de la coalició que dirigia en aquells moments els afers de la República. Creixell sentia aversió davant del comunisme. La possibilitat d'un socialisme hegemònic, però moderat i reformista, sense que acabés de fer-li el pes, parle ara del 1920, anem a veure com evoluciona, sense acabar de fer-li el pes li interessava més. El 1920 escriví: el conjunt de les reformes que la República Alemanya projecta és, en definitiva, una tímida modificació dins dels cànons burgesos, l'organització política democràtica i l'economia liberal. Tanmateix, la influència decisiva en el govern la té el Partit Socialista de la Pàtria de Karl Marx. Què ha passat perquè aquest partit sigui tan extraordinàriament lent en l'aplicació dels seus principis que, en realitat, no n'ha posat en pràctica cap? Ha passat, senzillament, que en trobar-se el camí lliure per a aplicar-los, ha començat a dubtar d'ells. Aquest és el fet. Creixell tenia una certa idea de les nocions de l'economia teòrica. A Barcelona havia cursat els estudis mercantils a l'Escola de Comerç. Creia en la intangibilitat del sistema econòmic liberal. De fet, creia que les convulsions revolucionàries eren estrictament inútils. Quan s'intenta un canvi radical, deia, el millor que pot passar és que resti reduït a una petita reforma. No és que Creixell fos en cap sentit un determinista econòmic, al contrari, reconeixia una dosi excessiva d'injustícia en el règim de producció i, per tant, la necessitat de modificar-lo. De modificar-lo s'entén de manera progressiva i pausada. Sobre el sentit d'aquestes reformes, però, era extraordinàriament prudent. Les nacionalitzacions d'empreses, d'acord amb el plantejament liberal estricte, les considerava nefastes. En canvi, sobre la introducció d'impostos sobre el capital, tot i les reserves, mantenia una posició més permeable. Totes aquestes idees, naturalment, foren molt ben rebudes en la publicitat, que havia anat moderant el seu progressisme des de la irrupció del sindicat únic. A més, Creixell fou el tipus d'escriptor que es mantingués sempre allunyat del to pamfletari i de la retòrica fàcil. Com que no tingué prou de moure's en el terreny dels fets empírics, en un moment determinat s'elevà fins a la crítica especulativa del marxisme. En l'article Notes sobre el socialismo científico apuntava les discrepàncies d'interpretació de les obres de Marx que es donaven ja entre els marxistes, o la tendència creixent al revisionisme, o l'escassa acceptació que tenia el determinisme històric. Al final del 1920, però, es començà a notar en la publicitat la davallada econòmica dels propietaris, dels Tallà, i Creixell hagué de tornar a Barcelona. Tornava a Barcelona Creixell, tornava a Barcelona Pla i tornava a Barcelona Josep Maria de Sagarra. No hi havia calers per a pagar els corresponsals i tornaren tots a l'hora. Semblà al començament que Creixell s'aniria deslligant del periodisme. Durant els primers 6 o 7 mesos del 1921, apenas publicà res en el diari. La publicitat, per cert, anà canviant de mans. Dels Tallà, que s'havien arruïnat, passà a la Federació Patronal i de la Patronal a Acció Catalana, en qüestió de mesos, en pocs mesos. Creixell demanà una beca a la Junta per Ampliació d'Estudis de Madrid per a poder anar a estudiar lògica matemàtica a Anglaterra. Li la denegaren. De fet, totes les beques que donaven eren per anar a Alemanya, totes. L'única que donaren per anar a Anglaterra li la van donar a Bonilla i Sant Martín, que ja era catedràtic, i el que anava a fer en realitat era anar al Museu Britànic a mirar uns manuscrits sobre Vives. L'Ajuntament tragué prou malament el 1921. Però aleshores es creà l'Institut d'Estadística i Política Social de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament tragué una borsa d'estudi per aprendre estadística a l'estranger i Creixell la guanyà. Quan la publicitat encara estava en mans de la patronal, Creixell marxà novament a Alemanya amb els diners de la borsa d'estudi de l'Ajuntament de Barcelona. Això que es deia abans que el periodisme estava mal pagat, Creixell pràcticament sempre que eixia a l'estranger, eixia a partir d'aquell moment amb la beca, perquè si no, no haguera pogut sobreviure. De la mateixa manera que Pla, quan sortia com a corresponsal de la publicitat, escrivia també articles per al dia de Mallorca i per on podia, bàsicament. En definitiva, Creixell, en lloc de desvincular-se del periodisme, que és el que tothom esperava, s'hi havia afeccionat, tenia vocació. L'acostament de Creixell a l'Institut d'Estadística i Política Social tingué un reflex immediat en els seus escrits. Les ínfules esteticistes i pedantesques a què fou tan donat en l'època anterior per influència d'Eugeni d'Ors, si no s'esvaïren per complet, almenys se li atenuaren i entraren en unes formes més digeribles i discretes. Els problemes de la teoria política, ja abans de marxar a Alemanya, atragueren llavors principalment el seu interès. En la revista de López Picó publicà l'article Anàlisi dels fonaments d'una actitud nacionalista i, apenas uns mesos més tard, inicia la publicació en la publicitat de la sèrie Los fundamentos científicos del marxismo, la sèrie més extensa que escriví, de 8 articles. Creixell va ser el primer català a escriure sobre temes filosòfics d'una manera clara, normal, accessible, sense patetismes ni inflors impostades. La seva importància per a la prosa, si hagués viscut més anys per a la prosa catalana, hauria estat fonamental, perquè davant del model Creixell-Segarra haurien tingut un model, diríem, més pròxim al que ha de ser la prosa acadèmica. En un moment donat aparegueren les primeres traduccions que havia fet dels diàlegs de Plató. Aquestes traduccions, potser, van una mica carregades de Car, Abduc, Ans i Quelcom, com totes les que publicà la Fundació Bernat Metge d'altra banda. Amb tot, aquelles traduccions foren estilísticament d'un gran valor. Resultaren naturals, cosa que poca gent s'esperava. L'escriptura filosòfica, generalment, cau pel costat de l'ampulositat i la vaguetat. Creixell les defugí, per sistema. Voldríem per a la filosofia escrivir el llenguatge net i precís de la ciència. Segurament no havia llegit molt als científics, però l'ideal queda clar. Les profunditats filosòfiques l'alarmaren. En els comentaris que escriví sobre aquestes matèries, en lloc d'enfosquir, procurà sempre eliminar entrebancs. Los fundamentos científicos del marxismo, que publicava en la publicitat, és, en aquest sentit, un escrit exemplar, incomplet, però exemplar. D'una extrema, incomplet perquè no l'acaba, no perquè tinga defectes. D'una extrema claredat, ordenat, la síntesi que conté del pensament marxista és, si més no, diàfana. És un escrit centrat en la crítica de la teoria de l'acumulació del capital que Creixell considera que era el moll de l'os del pensament econòmic de Marx. Segons la teoria marxista, l'acumulació creixent del capital havia de produir indefectiblement l'acumulació creixent de la misèria. La petita indústria i la classe mitjana desapareixerien, l'augment de la massa obrera disponible portaria a la baixa salarial. Arribada la tendència al seu extrem, el resultat mecànic seria la revolució proletària. L'acompliment d'aquestes prediccions havia estat molt discutit fins i tot dins del marxisme. Creixell les negà una per una. Els fets, passa a citar-lo, els fets, doncs, diuen tot el contrari. La destrucció de la petita indústria no es produeix. Les classes no se separen, com pensava Marx, cada vegada més amb menys matisos intermedis. Cada vegada és menor la distància. La petita indústria continua i la gran indústria cessa en el seu procés de concentració. Segons Creixell, els països amb formes de capitalisme més evolucionades havien produït exactament els efectes contraris. Els obrers anglesos eren els que cobraven els sous més alts i el volum percentual de l'ocupació industrial, en comptes de rebaixar-se, creixia. Creixell havia llegit alguns dels autors marxistes ortodoxos, havia llegit Lenin, i alguns dels autors revisionistes, Bernstein, per exemple. Els revisionistes li agradaven molt més. Però en l'escrit que confegí, la nota característica en aquella època era que, tot i ser un escrit netament antimarxista, Marx hi era intel·lectualment respectat. No hi havia la més petita mostra d'aversió. Quan la publicitat passà a mans d'Acció Catalana i es transformà en la publicitat, els escrits de Creixell no ressentiren del canvi de llengua. No va fer ni la més lleu alteració en els plantejaments de contingut i de to. I era normal, perquè tots els escrits que havia publicat al marge de la publicitat els havia escrit ja en català. En un català normal, malgrat que la llengua literària, i això s'ha de destacar, malgrat que la llengua literària estava encara en un període de consolidació. El diccionari ortogràfic és del 17 i Creixell ja escrivia perfectament normal en català en el 22, una mica carregat d'adducs i coses aquestes. El procés de maduració de Creixell va ser molt ràpid. A partir d'un determinat moment, les coses que escriví estigueren carregades de bon sentit. El seu liberalisme esdevingué més matisat. El 1920, durant la primera estada que feu a Alemanya, havia escrit això. L'interès personal del patró, en general, coincideix amb la millora de la producció, que és l'objectiu que interessa a la societat. Harmonia capitalista perfecta. Durant el 1923, durant la segona estada que va fer a Alemanya, que coincidia amb l'ocupació francesa de la Ruhr i amb la davallada del Marc, començà a desconfiar de les harmonies mecàniques del sistema econòmic liberal. S'hi trobà amb els fenòmens de la inflació galopant i l'especulació financera descordada. Escriu aleshores: «Hom critica la repartició normal dels ingressos segons el sistema liberal. La renda de la terra i l'interès del capital semblen dues categories d'ingressos injustes. Avui, a Alemanya, els rendistes estan arruïnats. Però els beneficis que es fan gràcies a la mobilitat dels preus en una jugada de borsa representa un enriquiment dels no treballadors tan injust i segurament d'efectes pitjors per a l'economia nacional que el que les categories fixes de l'economia liberal en temps normals determinen». En el plantejament inicial de Creixell, capitalisme i democràcia anaven units. Quan veia que la política a Alemanya no depenia tant de les decisions del Parlament elegit democràticament com de les decisions dels grans industrials, comença a separar-se del liberalisme econòmic. Escriu: «Que el gran motor del progrés material del món ha estat la injustícia és cosa de la qual gairebé no dubta ningú. Que la condició del manteniment i la millora del tipus de vida actual de la humanitat és la subsistència, almenys parcial, de l'organització capitalista de la producció és cosa que fins i tot a la Rússia dels Soviets darrerament s'ha vist clar. La producció del capital i amb ella la substitució i el millorament dels instruments de producció actuals és impossible sense l'existència de capitalistes, és a dir, sense una compensació a la simple possessió d'una cosa i no al treball, és a dir, una injustícia. Però el reconeixement d'aquesta veritat, que la justícia plena és incompatible amb la perfecció humana i que una certa part d'injustícia és necessària per a la bona marxa del món, no ens allibera del deure de reduir-la a un mínim. A cada moment, un mínim d'injustícia. Això és, avui, el mínim de capitalisme». La desconfiança de Creixell en qualsevol fórmula política salvífica va ser sempre molt compacta, sense escletxes. Ara bé, si en la primera etapa argumentà sobretot contra les fórmules progressistes i en particular contra el marxisme, en la segona etapa se centrà més en la crítica a les fórmules reaccionàries. El feixisme de Mussolini li semblà perillosíssim. Va fer una estada d'uns mesos l'estiu del 1923. Les fórmules monàrquiques reaccionàries de l'acció francesa, que tanta difusió tingueren a Catalunya, les considerava literaturesques i estèrils. Mentrestant, el 13 de setembre de 1923 es produïa el cop d'estat del general Primo de Rivera. Creixell, que era a Barcelona des de la primeria de l'estiu, marxa a l'inici de desembre per a continuar els seus estudis d'estadística, aquesta vegada a la Universitat de Londres. A Anglaterra, arribà pocs dies abans de les eleccions i pogué observar l'actuació del primer govern del Partit Laborista. Creixell va tindre molta sort sempre en els seus desplaçaments, tant quan anà a Alemanya com quan anà a Anglaterra. Va estar en observatoris privilegiats. Periodísticament, la situació tenia un gran interès. L'estada, que durà 7 mesos, li resultà molt favorable. Les seues idees polítiques a Anglaterra quedaren arrodonides. Com que la censura no li permetia entrar en la crítica directa de la dictadura espanyola, va fer servir el contrast al·lusiu, contraposar la política del laborisme britànic i la política anglesa en general a les absurditats i la ineficiència de l'administració espanyola. Si el seu recel davant del socialisme democràtic s'havia atenuat durant els mesos que durà la seva segona estada a Alemanya, quan passà a Anglaterra adoptà una posició francament favorable a l'actuació d'aquests partits. En concret, defensà la intervenció conjunta del socialisme democràtic i dels partits burgesos avançats. No és que entrés en el socialisme militant, ni molt menys. Més aviat es decantava a pensar que l'iniciativa l'havien de dur els partits burgesos, però davant del perill de les dictadures, d'extrema dreta i d'extrema esquerra, cregué que els partits socialistes havien d'accedir als governs per portar a cap polítiques moderades. L'única manera d'evitar les catàstrofes del feixisme i del bolxevisme passava, al seu parer, per la limitació de l'economia capitalista, amb una legislació obrera adequada, i per l'obertura a la participació de les classes subalternes en els governs. Alguna vegada, anteriorment, Creixell havia argumentat sobre la utilitat de la democràcia. La supremacia moral dels governs democràtics la trobava tan òbvia que no cregué que calgués afegir res en aquest sentit. Se centrà en la qüestió de la utilitat, en la defensa cínica de la democràcia, que en deia ell. Els reaccionaris europeus qüestionaven l'eficàcia del parlamentarisme, però a la Gran Bretanya el sistema parlamentari donava resultats excel·lents. Aquí, deia Creixell, amb aquests procediments bizantins, amb el joc i les baralles dels partits, amb les discussions sobre la Constitució i el respecte per tots els matisos del parlamentarisme, s'ha fet i es manté un imperi, mentre que en d'altres llocs, amb procediments potser més expeditius, no s'ha fet altra cosa que anar ensorrant-se lentament. Com veien, feia aquell xoc de contraposicions. L'originalitat de Creixell consistia a remarcar el caràcter conservador, moderat dels sistemes democràtics. Cert que avui, deia, des del Juncker fins a l'home d'Acció Francesa, la croada reaccionària és feta en nom de la tècnica contra la democràcia. Però això és només un error. La tècnica és sempre revolucionària. El sentit conservador està representat per la democràcia. Les afirmacions més agosarades, les posicions més radicals i també, naturalment, les absurditats més grosses han estat mantingudes per un tècnic. La posició prudent, ajustada al sentit comú, temorosa de tot excés, la representen sempre les majories. Curiosament, els conservadors apel·laven en aquell moment a les solucions ràpides i enèrgiques i criticaven la lentitud dels procediments democràtics. Però aquest argument, deia Creixell, recreant-se en la paradoxa, pot tenir valor per a un revolucionari, no per a un conservador. La democràcia és un control per a la realització d'idees noves. L'organització democràtica tendeix a conservar l'estat de coses actual, a tornar lenta, almenys, l'evolució cap a coses noves. Comprenc que a l'home avessat a pensar segons els vells principis de la Revolució Francesa, aquesta tesi l'exasperi, però no al conservador. Derrotat el reaccionari, o una vegada ja havia argumentat suficientment contra el reaccionari, se centrà a criticar l'home avessat a pensar segons els principis de la Revolució Francesa, que era el que considerava inevitable el progrés social i polític al llarg de la història, el progressista dogmàtic. Però no el progressista en el sentit polític, sinó el progressista en el sentit de la filosofia de la història. A Europa hi havia hagut una guerra d'un volum inèdit. En la postguerra, a més, alguns països havien entrat en una forma o altra de dictadura. Quina idea de progrés es podia mantenir? Aquesta concepció, deia Creixell, segons la qual cada moment de la història és diferent de l'anterior i, per tant, hi ha organitzacions polítiques que ahir existien i avui no són possibles, és una de les coses que costarà i ja ha costat més cara a les democràcies europees. Una oligarquia és tan possible al segle XX com era possible al segle V abans de Crist una democràcia. Els socialistes, influïts pel marxisme, veien la democràcia com una forma de govern transitòria i destinada a ser superada en el futur. Creixell, al contrari, creia en la unitat fonamental de la naturalesa humana, en la constància dels factors polítics essencials i, en definitiva, en la permanent facilitat de la involució i del desastre. La forma de govern democràtic, deia, representa un estat tan delicat de govern que constantment hi ha possibilitat que es transformi i es converteixi en una forma de govern contrària. És un error pensar que un cop arribats a una forma de govern democràtica ja no costa res de conservar-la. És l'error d'aquells qui creuen que l'evolució natural de les coses porta necessàriament al govern democràtic i que la millor defensa de la democràcia són els temps actuals. La tirania, diuen, en la forma que es manifesta a diversos països del sud d'Europa, diu, no cita Espanya, és d'un anacronisme massa grotesc perquè sigui possible de mantenir. Això és un error. Governar democràticament és molt més difícil que governar tirànicament en tots els temps i en tots els estats de cultura. Totes aquestes idees polítiques de Creixell anaren, curiosament, molt lligades a l'evolució del seu classicisme. Això és important. El primer Creixell, com he dit, tingué un punt de dogmàtic. Posat a Alemanya, havia repetit al principi les bestieses habituals sobre el llatinisme i el germanisme. El seu punt de partida, en aquest aspecte, fou el rutinari, pressuposant, en definitiva, que el classicisme era una mena de fatalitat cultural, una herència dels països mediterranis. Calgué que es produís la crisi del catalanisme, amb la consegüent batussa entre la Lliga i Acció Catalana, perquè aquestes banalitats començaren a esdevenir problemàtiques. És que Catalunya, la Catalunya dels atemptats socials, del sometent, del fracàs de la campanya política de l'Espanya Gran, era en algun sentit un poble clàssic? A Creixell li costà desprendre's de la influència d'Eugeni d'Ors, però finalment se'n separà. A Catalunya, escriví llavors, s'ha pensat durant algun temps haver arribat a la maduresa, on parlava primer de la nostra arquitectura, després de la nostra filosofia, de la nostra ciència, de la nostra obra cultural, com si tot es trobés en el punt dolç, en el moment més clàssic. Avui comencem a posar les coses al seu lloc, i quan ens sembla que encara podem col·locar-les en un lloc digne, trobem que aquest és molt més modest del que l'innocent esperit de pedanteria d'una època s'havia cregut. I hagués clar els intel·lectuals que es proposaren acabar amb les reminiscències pedantesques soterrant el classicisme. Per exemple, Pla. Pujols, en canvi, les parodià, exagerant les ínfules classicistes fins a extrems delirants, el concepte general de la ciència catalana. La maniobra intel·lectual de Creixell fou una altra. Deixar de pensar en el classicisme com una herència telúrica inamovible per a convertir-lo en un objectiu cultural normal. Quin va ser aquest classicisme de Creixell, d'un Creixell de 28-29 anys? Remarcar la importància de la literatura clàssica grega, simplement. Riba havia traduït l'Odissea. S'havia engegat la col·lecció de clàssics grecs i llatins de la Fundació Bernat Metge. El noucentisme havia predicat l'harmonia clàssica, la mesura clàssica, la contenció clàssica, l'ordre i la disciplina clàssics. Els nostres noucentistes, digué Creixell a la fi, no hi han arribat als clàssics, s'han quedat a la ben plantada. En la literatura grega és fàcil de trobar la contenció i la mesura, és tan fàcil trobar això, la contenció i la mesura, com els seus contraris. Preneu, deia Creixell, el cant 24 de la Ilíada i digueu si hi ha alguna emoció que sigui continguda, que us sigui regatejada. El que passa és que en conjunt desconeixem els clàssics. Hom ens els interpreta per una direcció francesa que veu els clàssics a través dels clàssics francesos, que els veien a través dels clàssics llatins. Ara bé, en el coneixement dels clàssics grecs, a banda d'uns models literaris eficients, Creixell i veia el millor instrument per a contrarrestar el dogma progressista imperant de què parlava abans. El dogma que feia creure que la democràcia, com a forma de govern, estava destinada a ser superada. Que la democràcia era una forma de govern burgesa i associada, per tant, a una determinada època. Creixell confiava que l'estudi de l'època clàssica i la lectura dels autors clàssics portaria a constatar la inalterabilitat dels factors polítics essencials, a observar la permanència de les forces en xoc, reaccionàries i democràtiques, comunistes i individualistes, en qualsevol època històrica, i, en definitiva, a témer la possibilitat sempre present de les recaigudes en la tirania. La posició era assenyada, però potser era massa complicada. Moltes gràcies.
De la reacció, el seguiment d'algun dels seus amics, ara estic pensant en Segarra, en Lloret, a aquest tipus d'evolució. Potser no se'n sap, quina va ser, potser no hi ha ressò titular.
De l'evolució política, parlem, sense... A mi, de l'evolució política que decreixeix, el que més m'ha interessat és aquesta concatenació amb la seva visió del classicisme. Però de l'evolució política decreixeix, reaccions sí que coneixem, per exemple, la de Xirau. La de Joaquim Xirau estava en l'article de Josep, que de recollida, quan arriba, quan mor, creixeix, Xirau diu, al començament era una mica conservador, però al final era una mica socialista. Aquest de Segarra en principi el que sabem és que l'amistat era molt forta, perquè de fet era tan forta com per a decidir-lo a dir me'n vaig una temporada de Catalunya, deixe que es baralli Eugeni d'Ors amb tothom, jo plego, me'n vaig, perquè ha sortit l'oportunitat d'anar-me'n a Segarra. A Segarra l'admirar com a poeta, és curiós, perquè l'admirar com a poeta però no el contemplar com a prosista. I això ha passat molt. Això ha passat molt en la crítica literària catalana. Sempre s'ha parlat del Segarra poeta o del Segarra dramaturg que escrivia en vers. Però realment el model fort és la prosa de Segarra de Mirador. I Creixell no el contempla en aquest aspecte. I com a poeta tenia les seves reticències. Per què? Perquè hi havia, no em parla de Riba, però hi havia, en un moment determinat, els dos poetes amics eren Segarra i Riba, i Creixell era més de Riba que no de Segarra. També és veritat que si la primera estada d'Alemanya la va fer en companyia de Segarra, la segona estada d'Alemanya la va fer en companyia de Riba. Aleshores, ahir van lligar una amistat molt, molt forta i, evidentment, allò de Riba acaba estirant-li més. Feia alguna prometa sobre els poemes de Segarra, dient que apareixien poig, puces i la paraula catre, i això no li acabava de fer el pes. Igual que Pujols, Francesc Pujols, hem vist que en un dels articles utilitza el punt dolç, això és de Pujols. Era contrari a Pujols. A Pla li admirava el model, però al mateix temps deia que el model de la prosa de Pla tenia molts perills, que era bo per a Pla, però que no es podia convertir en model perquè el país aniria una mica malament. Jo crec que la seva mort potser no va ser, però la filosofia va ser important, però en la filosofia ja li tallaren les ales en el moment que no el deixaren anar a Anglaterra. Perquè si ell en 1920 haguera pogut anar a estudiar amb Russell, que tenia el desig, que tampoc haguera pogut perquè Russell en aquell moment ja anava rodant pel món, en fi, però si l'hagueren deixat estudiar a Anglaterra, en aquell moment era important. Però després la frustració que tenim en Creixell, almenys jo, és que no escrivirà més temps i haguera pogut consolidar aquella prosa acadèmica però lleugera, basada en l'obsessió de la paradoxa i de l'humor, d'un humor suau, d'un humor anglès. Això va ser més frustrant. Sí, 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 molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. No, sí, perfecte, mira, perfecte, la pregunta perfecta. M'ho he hagut de deixar perquè no tenia temps, però Francesc Cambó, quan es produeix aquest enfrontament, quan es produeix la escissió d'Acció Catalana, Francesc Cambó fa una conferència a la Barceloneta, on demostra que la independència de Catalunya és impossible per factors demogràfics i econòmics. Creixell, que s'ha anat a Alemanya, atenció, que Creixell en aquell moment depenia de Cambó per a fer la traducció dels clàssics, per a fer la seva traducció de Plató, el mecenes era Cambó. Creixell escriu una sèrie de 4 articles demostrant punt per punt que Cambó s'equivoca. Amb dades demogràfiques i amb dades econòmiques, per exemple sobre el finançament. Creixell, evidentment, a veure, potser no he tirat per aquí perquè com a valencià la tentació en parlar de les idees de polítiques de Creixell era tirar precisament per aquests articles, perquè Creixell fa una cosa que a mi em sembla inèdita en aquell moment, que és creure's això dels Països Catalans. Ell en tot moment presenta les dades primer de la Catalunya estricta, del Principat, però a continuació, punt per punt, va afegint. I això, diu, i això sense contemplar la Catalunya gran, la Catalunya gran, i posant Mallorca i València al costat. Perquè aleshores totes les dades demogràfiques i econòmiques són encara més favorables. Molt bé. Sí. Bueno, i el que és curiós, a veure, hi ha algun punt fosc, perquè tot i aquell enfrontament, que va ser un enfrontament dur, però de guant blanc, diríem, però les garrotades anaven de valent. Cambó no li replicà, les garrotades de Creixell. És curiós perquè s'ha dit, jo no estic segur que això fos així, s'ha dit que Creixell havia aprovat una plaça de funcionari en l'Ajuntament de Barcelona. No, el que aprovà segurament va ser la beca. Segurament la plaça de funcionari la tenia paraulada. L'Institut d'Estadística i Política Social anava a crear-se. L'antic cap del gabinet d'estadística de Barcelona anava a jubilar-se. Diu, és molt possible que allò estigués ja determinat. Però el fet és que quan Creixell torna, Creixell va a parar al Foment del Treball Nacional, es diu, perquè el col·loca allí, qui? Cambó. Si això es confirmara, l'elegància de Cambó és magnífica. Encara que això no es confirmara, és igual, perquè l'elegància de Cambó en no traure'l a través d'Estelric, de no traure'l de la Fundació Bernat Metge, ja és suficient.
Només volia dir ara una cosa respecte a demà, que la relació Creixells-Segarra se n'ha parlat avui, però de la relació Creixells-Riba en parlarà demà amb Pere Jordi Muriol, que té una ponència expressa sobre això, que pot ser molt interessant per la complementaritat de les idees.
Sí.
Em sembla que m'ha interessat molt sobretot la part final, que és la part anglesa, que crec que és la part més interessant. Però penso que aquí el personatge
Junoi, Junoi és, volia introduir-lo.
Hi ha 3 o 4 llibres, 3 anys sobre Chesterton i Catalunya, no sé si hi ha aquest tema. La tradició de Chesterton va durar fins als anys 60-70, jo encara em vaig educar amb jesuïtes que ens obligaven a llegir Chesterton i John Cageron, no en tenien res, però això és una altra història. Vull dir, el plantejament aquest, el pot respondre una mica, és que és un tema que diguéssim no ho conec gaire, però jo tinc la sensació que quan coneix Anglaterra, diguéssim, troba el seu sistema definitiu, que el seu sistema definitiu no és per res l'alemany.
No.
Ell és un liberal anglès, diguéssim, de modernitat estatutònia. A més, això, aquí, suposo que els franciscans, que hi havia insistit molt, que a través de l'escàlia, això encara a la guerra, ja tenen 60-70, que hi ha molts determinants d'aquesta gent. I no sé, tinc la... Bueno, aquí a l'Ateneu hi ha hagut una penya, que la penya del Vall, que estan les memòries que estan publicades a la llibre del Llam de fa 20-30 anys, però vull dir que hi ha hagut, o hi va haver almenys fins fa 15-20 anys, diguéssim, una tradició chestertoniana a Catalunya molt important a la Unió Democràtica, que encara suposo que s'hi conserva.
Sí, però estem parlant de 50 anys. No, és això que és l'interessant.
No,
ell cita diverses vegades. Sí. I diu explícitament que ell fa campanya.
Sí, però a Creixell no li interessen les idees polítiques de Chesterton. Li interessa l'estil. Per una raó bàsica. Creixell, que havia optat per una prosa acadèmica antiplaniana, per entendre'ns, contrari al model de Pla, al model que estava imposant Pla en aquell moment, ell opta per una prosa acadèmica, però lleugera, no la prosa acadèmica espanyola, que era la que influïa en aquell moment en Catalunya, consistia a fer-ho tot gran. Per exemple, Lluís Nicolau d'Olwer no sabia escriure la paraula Grècia a seques, no, era la Grècia eterna, la Grècia immortal i tot això. Creixell vol fer una prosa acadèmica lleugera, però tocada d'ironia i de tocs d'humor a l'anglesa. I Chesterton li interessa per una cosa, perquè ell creu, Creixell no sap adjectivar, ni ho intenta. I com no ho intenta adjectivar d'una manera brillant, la seva prosa és magnífica, perquè no té errades. Però quin recurs li queda? Per a introduir amenitat en els seus escrits, quin recurs li queda? Ell va pensar que era la paradoxa. Aleshores, per això té la permanent mania per la paradoxa i va arribar a Chesterton. Chesterton el tenia com a model, però en la prosa, no per les idees polítiques. Per les idees polítiques, el que has dit, si és veritat, el que li confirmà i li arrodoni les idees polítiques va ser veure com els conservadors que tenien més diputats, els conservadors anglesos tenien més diputats, deixaren pas als laboristes. Això era inconcebible en altre lloc d'Europa. Els conservadors perden unes eleccions perquè trauen menys diputats, però continuaven tenint més diputats que els altres. Aleshores fan un pas enrere i diuen no, els senyors electors han dit que nosaltres ens hem de retirar encara que tinguem més diputats i ara passa a governar la minoria laborista. Això Això va ser fantàstic. I després va veure, té un article sobre la vaga, com el funcionament de la vaga. Es fa una vaga apenas arribats els laboristes al poder. Bueno, una vaga absolutament pacífica, ell havia vist les de Barcelona. Aleshores va dir, no, aquí la solució és la política anglesa, que consisteix a dir, escolten, els partits burgesos fins i tot han de fer l'esforç de retirar-se i deixar el pas als partits que representen les classes obreres. Han de participar en la vida política. La democràcia no pot ser la trampa permanent que és Espanya. En aquest sentit, sí. Josep? Sí, sí.
Però... Ah, doncs, el privilegi de tenir un micròfon, perquè les altres intervencions no n'han tingut. A veure, ell queda prendat de la forma aquesta política anglesa, perquè la crítica al parlamentarisme durant tots aquells 30 anys és terrible, ell suposa això, i ell, hi ha uns principis que es defensen des d'aquí, que els ha viscut ja des de Prat, que és la forma parlamentària reformada. És possible una reforma al sistema parlamentari que representi d'alguna manera el sentit del poble, i això es pot fer d'una manera civilitzada. La qüestió serà el contingut. Ell no serà socialista, no ho serà mai, a la miscel·lània Creixell, el que em fa Xirau és portar-lo, ell sí que ho és, per tant l'intenta portar al seu lloc, però això no és veritat. Tampoc serà un liberal, en el sentit del liberal anglès, perquè ell fa una crítica del capitalisme i el que està buscant és una tercera via. No és que la busqui perquè ell no vol fer política, per tant no és la seva preocupació, es veu molt clar que ell va observant i vol estar atent a alguna cosa que passi. Sílvia Collmirera estava aquí abans, que és que he treballat molt Chesterton i em corregiria i matisaria, perquè hem parlat amb ella diverses vegades sobre això. Hi ha sí alguns comentaris sobre la política, però no són sobre Gilbert Chesterton, és sobre Cecil Chesterton, el seu germà, amb Hilaire Belloc, que l'hem citat aquest matí a primera hora, que fan un partit polític, que és el distributisme, que després tindrà unes derives molt estranyes que tendiran cap a la democràcia orgànica i algunes posicions molt reaccionàries, però que en el moment originari representen una possibilitat de que en diríem després un estat social i de dret. Per dir-ho així, la caseta i l'hortet, que serà el programa d'en Macià. Posem per cas, o d'Esquerra Republicana, que és on anirà a parar el seu mestre, Serra Húnter. Per tant, hi ha una qüestió aquí, que ell no vol ser polític, està molt atent a aquestes qüestions. Hi ha una relació amb Chesterton, un és per la qüestió literària, això sembla que ho has mostrat molt bé, però hi ha la connexió amb el germà i amb Belloc, que és el distributisme, que és una qüestió especial que després Anglaterra quedarà en uns grupuscles d'extrema dreta molt estranys, però això és l'evolució política anglesa que no té a veure. Gràcies.
Sí, efectivament té aquest article, que és un dels, bueno, article no, crec que és una sèrie de dos sobre la democràcia, defensa de la democràcia, una cosa així, una sèrie de dos articles que aprofita precisament el llibre de Belloc per a dir, miren, senyors, jo crec que el sistema actual, si no aturem el capitalisme, va cap aquí. Fa una predicció molt estranya, perquè diu, els capitalistes tindran llibertat econòmica però cap llibertat política, i en canvi els obrers tindran una total llibertat política però direm res, quedaran anul·lats. Diu, més o menys ell pensava en la visió que tenia de Rússia. Deia, això és Rússia, anem cap a Rússia, o el capitalisme es modera, en definitiva, clar, no tenia les fórmules, però ell estava pensant en l'estat de benestar. Creixell estava pensant en l'estat de benestar. Diu, o creem l'estat de benestar, o limitem el capitalisme i donem una certa seguretat als obrers, que l'atur, no arriba a dir-ho, però que no existeix que la possibilitat de l'atur per als obrers, no parla i legislació obrera, o fem això o anirem cap a Rússia. Clarament, és el que ell deia.
Potser també el seu interès per Keynes, no?
Sí. Sí, 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 sí. Diu, ell va... Vaja, diu, és difícil saber com va aconseguir tota aquesta formació en teoria econòmica. No? Perquè és cert que en l'escola de comerç... escolta, començar a sumar i restar, per dir-ho així, però jo m'he preguntat si no va ser a través de Manuel Reventós. pla... És difícil saber coses de Manuel Reventós, la veritat, perquè no hi ha massa informació, però Manuel Reventós sí que semblava un economista prou sòlid com per a remuntar-se, com per a pujar a la teoria. I Creixell li dedica un article a Manuel Reventós, al poc de guanyar la borsa d'estudi de l'Institut d'Estadística. I en un home tampoc donat com Creixell a fer aquestes demostracions, que com a molt li dedica articles a Riba o a Segarra, fer aquesta demostració cap a Manuel Reventós.
De fet, Manuel Reventós, aplicant aquestes idees, fa créixer tot l'únic. No existiria, de punt del cap a català, no existiria si Reventós no aplica, si
Manel Reventós fa créixer Codorniu i canvia tota la indústria del cava, que avui en dia és de les millors que tenim, perquè aplica precisament el sistema redistributiu, és a dir, aplica aquestes idees capitalistes de tenir els obrers, de canviar el sistema de funcionament i, per tant, això crea una nova indústria que és la que tenim avui en dia. Ell fa tot el canvi, jo penso que pot ser una bona habilitat.
I després també hi ha una cosa difícil de desbrinar del tot i és el poder que tenia la penya de l'Ateneu. Perquè, escoltin, que Creixell, com és que Creixell arriba a la publicitat i li diu a Romà Jory, escolta, jo seré corresponsal a Alemanya, i Romà Jory li diu, sí senyor, per què? Potser la resposta la tenim no en la biografia de Creixell, sinó en la biografia de Pla. Quan a Pla l'expulsen per riure's del director de les notícies, l'expulsen del diari, va a plorar-li a Quim Borralleres i Quim Borralleres li diu, no et preocupis, treballaràs en l'edició nocturna de la publicitat. Si Borralleres tenia aquesta influència sobre Jory per a col·locar a Pla, evidentment, qui va col·locar a Creixell com a corresponsal a Alemanya? La penya de l'Ateneu. Les branques, o en definitiva, si miren la redacció que escrivia en la publicitat i miren els contertulians de la penya de l'Ateneu, bàsicament la publicitat es feia en la tertúlia. Mm-hmm.